Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, al programa per on cada setmana tenim l'ocasió de veure passar o d'escoltar els raonaments dels regidors a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, els posicionaments de les diferents formacions polítiques de l'àmbit municipal. Avui és el torn del Partit Popular i amb nosaltres hi tenim a dos dels tres regidors d'aquesta formació política. El seu portaveu, el senyor Joan Font, benvingut, regidor, bona tarda.
Bona tarda.
I la regidora Marta Font, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Suposo que per començar una mica aquesta tertúlia, per posar-nos al dia, hem d'anar directament a un estiu que meteorològicament doncs ja hem hagut de deixar-lo enrere, però que bueno, encara recordem una mica com ha anat l'estiu a l'Ametlla, el funcionament dels serveis municipals, com ha anat tot plegat, i ens agradaria que féssim doncs, una mica de balanç d'això, com ha vist vostè el poble durant l'estiu, o vostès, vaja.
Pues bé, en primer lloc, des de la part de la diferència en la part meteorològica que ha fet molta calor i ha sigut sec, diríem que, bueno, penso personalment que les platges estan al seu nivell, és a dir, el seu reforç que s'ha fet, com és habitual en cada temporada, s'ha fet òptimament, vull dir, no, en gent que han parlat no he vist en cap moment que hi hagi cap queixa, per tant està en la línia positiva. Però jo he detectat i també he sentit comentaris, sobretot de la gent de fora i del poble, que els carrers estaven normalment una miqueta menys nets, no? Clar, aquí hi ha dos vessants, si parlem d'això, no? És a dir, potser hagi baixat la guàrdia una miqueta a la brigada municipal per quan s'ha concentrat més a les platges, quan no ha hagut nova contractació, i això potser és un element que ha de tenir en compte, i també pues, el civisme que també tenen que comportar tota la gent que vivim aquí, tant estiuejants com nosaltres, d'intentar no embrutar, no? I, per tant, això és un compendi entre les dues parts, no? Però sí que hem detectat que certs carrers, certes avingudes, pues, no estaven suficient netes com havien altres anys. Això ja se li vaig comentar al regidor pertinent i em va donar pues, una certa part de raó de que havien potenciat més les platges degut a que no ha hagut més personal contractat en aquest sentit, no? I després també pues, penso que l'Ajuntament hauria que fer ja, de tant en tant, no dic que cada any, però sobretot en la temporada abans d'estiu, que hi ha tot l'any, que una campanya de sensibilització de cívica per part dels que vivim aquí, no? Perquè és importantíssim que l'Ajuntament posi els recursos, que paguem tots, però diuen que la millor política i la més econòmica és no embrutar, no? I en aquest sentit hauria que fer-ho. Jo tinc la costum, i a més és ja Vox Populi i tothom me veu, que pues, passejo molt sovint en el gosset de la meva cunyada, no? I això també pues, és una vessant que te distraus, però també és una vessant que veus tot el panorama de diferents carrers que veus, no? I aquí també podria donar incís de que la gent que té propietat de gossos o d'animals siniestrats, que sí que tinguessin més cura en quant als excrements, no? Perquè pues, sense entrar en detall, he vist pues, civisme, però també he vist parts que pues, no són de tant de civisme, no? I això costa diners i per manteniment i costa imatge, no? I això crec que pues, hauria que fer alguna vegada una decisió important de que si alguna persona que tingui gossos o altres animals que puguin comportar, pues, embrutar els carrers, pues, que prengués una decisió de prendre mesures més dràstiques, perquè a vegades en polítiques de conscienciació no se n'arriba, no? I a vegades un escarment a temps més val, aunque no seria lo desitjable, que poguéssim obtenir aquest òptim premissa, que és que és millor no embrutar, no? I evidentment això ja ho he detectat. També he vist per mi i també sentit.
Per tant, reparteix aquesta responsabilitat, sí, de que els carres que... no han estat nets del tot.
A veure, penso que no, perquè s'ha comentat, vull dir que no és una opinió percepció pròpia, sinó que s'ha comentat, no? I no vol dir que l'Ajuntament no ho hagi fet, sinó que ha tingut el que ha tingut, vull dir, els recursos humans aquí estan i s'ha reforçat més les platges i per tant, com que no ha hagut contratació nova, doncs, en aquest sentit, doncs, se n'ha ressentit. I l'altre, per a mi, ha sigut un excés, per a mi hi ha un excés, perquè també he sentit comentaris i inclús pares en gent estiuejant que coneixes, una impressió és que, bueno, per raons de donació, diguéssim, viària, doncs s'ha posat, hi ha un excés de pilons, eh? Hi ha un excés de pilons al nostre poble. Un excés, és a dir, hi ha massa pilons, és a dir, és un poble que si tu passeges pels llocs sempre trobaràs pilons pel mig. I això també, doncs, comporta la de més. No estic a fer pilons perquè hi ha gent incívica. Quan un té un cotxe sap que ha d'aparcar, no pot aparcar a menys d'un metre d'un carrer, perquè a l'hora de girar, evidentment, doncs, a veure, doncs, que si hi ha gent que està incomplint l'ordenament jurídic de trànsit, pues no estigui a cobrir, pues, amb més pilons, sinó que a vegades s'ha d'actuar en aquest sentit. Si en tot cas, primer en sentit d'advertència i després, pues, en sentit ja més punitiu, no? Però també hi ha un excés de pilons als carrers, vull dir, excessivament, i a part que això, pues, molts d'ells que s'han posat ara aquells verds de plàstic, jo n'he comptat potser una dotzena o vint que estan trencats ja, trencats, però absolutament trencats, no? Bé, això és una cosa, per a mi, és una cosa, pues, bueno, que es pot millorar, que sempre estic a millorar, no plou a gust de tothom, evidentment, però jo el missatge que dono des de la vessant que estic en l'Ajuntament, quan ja tenia responsables de govern i ara que, pues, tinc responsables d'oposició, és que la gent, en general, té que col·laborar amb un acte de civisme perquè és una millora per tot el poble, i si l'Ajuntament pot evitar recursos per a poder netejar, doncs millor que millor. Tots hi guanyarem, en aquest sentit.
Per tant, i cada vegada més, no?, aquesta dinàmica de que el ciutadà, que no ho pot fer tot l'Ajuntament, no? Suposo, home, és un tema de mentalització, de canvi de xip, de que tot no li hem de passar la responsabilitat a l'administració, que el ciutadà, com a individu, també té la seva responsabilitat, també té el seu paper.
A veure, jo, aquest missatge que m'estàs dient tu, vull dir, en responsables de govern fa anys, doncs ja ho hem deixat clar, no? És a dir, un ajuntament pot posar tots els recursos, tots els serveis que sigui possible, però és que la ciutadania té que respondre en aquest sentit. I el que pot exigir a l'ajuntament o a l'equip de govern és que aquells recursos via impostos no es compleixen, siguin defectuosos o deficitaris, amb això sí que té tota raó. Ara, si s'està donant abast en el que es pot i la gent no acompleix en la part de responsabilitat, és, en aquest sentit hi ha un camí que es desvia, no? I per tant crec que és fonamental que l'Ajuntament faci campanyes de conscienciació, però també hi ha un principi ètic i moral de cada individu de que té que complir les seves obligacions, no? I això són obligacions col·lectives, ja no individuals, sinó col·lectives.
I no només amb aquesta responsabilitat de posar la seva part, sinó que cada vegada amb la situació econòmica per la que travessem també se li demana més al ciutadà que respongui davant coses que abans solia assumir l'administració.
Bueno, hem arribat en uns moments de que, i aquí suposo que dels mals moments que estem vivint des del punt de vista econòmic, financer, social, etc., que tot ho deixàvem que les administracions ho tenien que fer tot, no? I això, pues no. A veure, l'Ajuntaments, l'administració local, pensa que en el seu conjunt excedeix en un 25 i un 30% dels serveis que dona, que no serien obligatoris per ells, pels ajuntaments. Però ho fa perquè està de proximitat a la gent, no?
Però això de qui ha sigut culpa? Del ciutadà que ho ha demanat o de l'administració que en un moment determinat per quedar bé ha dit vinga va, anem a assumir este paper?
No, jo crec que el ciutadà no té culpa, el ciutadà exigeix un servei i tu li pots fer la pedagogia que vulguis, però el polític el que té que fer és que dins un racionament és demanar a l'altra administració que complixen els seus deures. Si això, l'autisme que pot haver a l'administració superior, que pot ser l'autonòmica en aquest sentit, fa cas omís, tu, l'alcalde o l'equip de govern, és el que té el problema, té el carrer, el té al costat, no? I per tant, fas este pas endavant, no? Però sempre hi ha d'haver pedagogia, per una banda, per la part del ciutadà, i també exigir a les administracions que estan, són superiors a l'Ajuntament, de que nosaltres estem assumint un cost addicional que no ens correspon, no? Però, evidentment, el que té que fer un alcalde o un equip de govern, primer fer cas al seu ciutadà, i també, quan no es pot, hi ha que explicar per què no es pot, perquè tampoc aquí ens podríem demanar moltes coses que no són del nostre abast, no? Però sí que hi ha un 30% valorat, ja està més per la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya, de que estem donant un 30% més 25% de lo que ens correspon a nosaltres, en tots els àmbits, en àmbits serveis, àmbits socials, àmbits, jo diria inclús educatius, sanitaris, etc, etc.
Clar, això acaba...
repercutint a l'economia local, evidentment.
Pel que fa a la resta, aquest estiu, serveis, ciutadans...
Home, a nosaltres ens falta encara les dades oficials del... jo anava a dir del Patronat de Turisme, però no, del Departament de Turisme, a través del seu gerent, no? En quant a ocupació, en quant a estàncies, en fi, quan nosaltres ja tinguéssim això, inclús també passen també una enquesta pels petits comerços, quan tinguéssim això recopilat ja traurem les nostres conclusions, i també doncs, bueno, podem intentar doncs, col·laborar amb les nostres propostes que poguéssim fer per anar millorant en aquest sentit.
Bueno, enguany ha hagut l'escola nàutica també i les dues platges noves, la nudista i la de gossos, que tinc entès que ha donat un bon resultat i ha sigut d'èxit. L'escola nàutica ha incorporat activitats que antes...
L'estació nàutica.
L'estació nàutica ha incorporat activitats que antes no teníem, i que això ha pogut donar un ampli ventall als turistes que ens han pogut visitar, que anteriorment pues no
clar,
hem pogut gaudir de tot això. Clar,
han sigut activitats de complements que abans no es podien fer.
Abans no estaven, i fer-les era molt difícil, com la que et porten a pescar, com la del donatur, com la de vela, que sí que estava, però ara ha sigut una mica més lúdica i més per a gent jove, etc. Jo espero que això hagi sigut un bon resultat.
I després les platges també, que hi ha hagut una mica de tot, no? Apareix en la, en
bueno,
la platja...
Bueno, jo vaig anar a la de Gossos i val a dir que estava a la nudista, no? Però la de Gossos val a dir que jo la vaig veure molt bé, tot i que van haver algunes crítiques en diari, que si no es netejava, també tenim que dir que aquesta platja no té bandera blava, tampoc és obligatòria netejar-la, potser sí cuidar-la una mica més, però també és el que parlàvem del civisme, hi ha gent que no ho arriba a ser del tot... Tot i estar en un ambient natural, si el gos fa les seves necessitats, s'han de recollir igual. I per a mi aquesta platja ha sigut una revolució bona. Jo vaig anar, vaig veure la família que dinava amb el seu gos, amb molt de respecte, amb molt de contacte amb la natura, i ho vaig veure, la veritat, una iniciativa que per ser el primer any bastant bona.
De fet, ha sigut un tema mediàtic. És a dir, hem sortit a tots els mitjans de comunicació que es podien sortir, i això demostra que... aquesta idea, entre cometes, o aquesta iniciativa, no és habitual a la costa catalana, no. I fins i tot que venia gent expressament de pobles de fora a aquesta petita platja que tenim aquí.
Pues sí, a vegades no ho tenim present, però bueno, aquí hi ha que dir les coses pel seu nom. Nosaltres vam presentar aquesta proposta, però sempre que havia una petició popular de 300 una firma, i per tant, pues, bueno, ja, quan són 300 persones que demanen una... quan són 300 persones que demanen un servei amb aquest tipus,
és que hi ha una necessitat.
Hi ha una necessitat, i per tant nosaltres van ser els transmissors d'aquesta inquietud.
Pel que ve, indiscutiblement o no, també fomenta el turisme, per tant.
Exacte, hi ha hagut gent expressament que ha vingut per aquí, no? Bé, jo també volia comentar una cosa que també té una certa, bastanta relació amb el turisme, o concretament en l'estiu, no? Jo vaig dir al seu moment, i inclús tornarem a parlar del tema, jo crec que el pàrquing sí que a l'estiu en certa manera pot estar ocupat al 100%, però jo crec que hem de fer una reflexió, ja que este pàrquing és deficitari i és difícil amortitzar-lo a llarg termini, en la situació actual hauria de proposar-lo en un àmbit de tot l'any, no? I jo crec que aquí estic en rebentapreus. És a dir, quan tu ja no amortitzes el pàrquing anualment, no solament en l'estiu, perquè en l'estiu hi ha una necessitat i això per a mi és secundari, no? Però jo crec que aquí hi hauria que rebentar peus en quant a lloguer, dic ara una xifra, però ens hem de sentar en l'equip de govern, perquè nosaltres en aquest sentit ja ho vam proposar-ho en un cert moment damunt d'una taula, de que els pàrquings tenen que estar plens tot l'any, i l'única manera que pugui estar ple tot l'any és rebentar preus. perquè d'esta manera no amortitzaràs mai això, i més en una crisi palesa com hi ha ara. Per tant, crec que els preus de lloguer com els preus de tarifaris d'hora tenen que baixar substancialment, i això per a mi és la forma de donar rentabilitat, aunque no sigui econòmica a curt termini, sí a llarg termini, i donar un servei perquè almenys els carrers se puguin buidar de cotxes, no? I parlo de tot l'any, no estic parlant de l'estiu solament, sinó parlo de tot l'any. I això també és un factor que també ho tenim damunt de la taula, que ja vam dir-ho l'any passat i ho tornarem a proposar, de que es doni en compte de que si tu vols amortitzar una inversió de 5 milions i escaig d'euros, evidentment té que ser rentable a llarg termini, però que la gent ho pugues omplir durant tot l'any, en lloguer, en fraccionament d'hora, en el que sigui. Jo crec que aquest pàrquing té que donar-li més rentabilitat, i si ets una miqueta conseqüent veuràs que si el que tindries que amortitzar no és preus actuals, ho podries fer en 20 anys, potser en 10 anys ho podries amortitzar, sempre que el pàrquing estigui ple. Per tant, és un tema que també tenim damunt de la taula per tractar amb el regidor d'Hisenda o amb l'equip de govern en concret, i també amb Rubén Lallana, que també és de serveis, perquè a veure si podem arribar a un acord de que fora de l'horari d'estiu si puguin els preus baixar bastant de lo que estan ara actuals.
Per tant, vostè ara m'està avançant una de les propostes que de cara en aquest curs polític volen assumir
2013,
com a prioritària.
Aquesta proposta l'han fet un munt.
Però l'han fet,
vegades,
ja l'han fet. El que passa que
Ve que ara més predisposat a treballar-lo.
I crec que és un raonament lògic. Això és lògic. És dir, si una persona paga 60 euros de lloguer al mes per tindre el cotxe tot l'any, si una persona li fas a 30 o a 25 euros, possiblement 30 o 40 cotxes que estan al carrer entrarien, per exemple. Això es tindria que veure, però aquesta oferta seria molt important. I després de preus de 1,81, que és l'hora més o menys, pues posar-la a 70 cèntims, 80 cèntims. Crec que la gent utilitzaria més el pàrquing i després evitarien de posar els pilons, etcètera.
Per cert, ara que parla del pàrquing, quina opinió li mereix a l'anunci que ha fet avui l'Ajuntament de que els veïns que estiguin afectats per la canalització de gas natural, que durant una setmana tallen una sèrie de carrers, aquells que tinguin vehicles que no puguin entrar al seu pàrquing, al seu magatzem, o que no el puguin deixar al carrer, que poden passar a rebre una targeta gratuïta per aparcar gratuïtament.
A damunt que tenen aquestes molèsties, evidentment l'Ajuntament els ha d'oferir totes les facilitats, però tant ho trobo raonable i posant positiu, no? En aquest sentit, indiscutiblement.
Bueno, ja hem entrat una mica en el tema econòmic de baixar els preus del pàrquing, però si recuperem i anem a 3 o 4 mesos abans, vam deixar més o menys el curs econòmic o el curs polític a nivell municipal amb el pagament allà a finals de maig a tots els proveïdors fins a 31 de desembre de 2011, gràcies a les mesures que s'havien aplicat i que havien permès que l'Ajuntament s'acollís al decret Rajoy, que permetia que el govern donés uns diners a canvi de també una sèrie de compromisos adquirits a nivell econòmic que també incrementaven el deute municipal.
Bé, nosaltres ja ens vam posicionar amb aquest tema, és a dir, ens vam abstenir perquè havia un sentit positiu de que hi havia empreses o proveïdors que cedien bastants diners i en temps, i crec que el que va fer el govern Rajoy era donar fluïdesa, liquidat, el que es diu, cosa que els bancs no poden tenir, i amb això molts de proveïdors i molts empresaris, tant locals com extraforanis, van quedar a zero. Sí que després això té un preu, no? Té un preu de que hi ha una intervenció pel mig, perquè estem parlant de 10.300.000 euros, i per tant també hi ha que amortitzar este capital en 10 anys, no? En dos anys d'exempts de capital, però tens que pagar ja el rèdit, no? El que és interès. Clar, això, la capacitat d'endeutament puja més. Això és un altre aspecte negatiu, no? Que després haurà que fer els números, els pressupostos de quan tenim que pagar. Jo els números que tinc fets, més o menys per damunt, pel pressupost de l'any que ve, pagarem a la partida del capítol 3, capítol 9 de despesa, se'n pot anar als 3.200 euros aproximadament, uns 3.000, posem-hi 3.000 euros diaris, entre els crèdits que havien abans, més aquest crèdit, perquè també va haver un altre crèdit a través via ICO, que va ser de 250.000 euros, que van ser durant els tres primers mesos fins a l'abril del 2012, no? És a dir, que han hagut un pagament més petit, que va ser a través de l'ICO, de l'Institut Català Oficial, de l'Institut de Crèdit Oficial del Govern Central, i després este paquet importantíssim de 10.300.000 euros. Aviam, això té un preu, evidentment. Per una part se guanya en quant a que l'empresari necessita diners per a poder treballar. Ja vaig dir una vegada aquí que moltes petites i mitjanes empreses havien tancat no per falta de feina, sinó per falta de cobrament, de liquidesa, i que els bancs avui dia en la situació que estan pues, no en donen, no? En cap, si no és una gran empresa molt solvent. És el problema que estem patint ara de la crisi financera que per cert, en aquests moments s'està intentant rescatar la part financera per injectar diners perquè pugui haver fluïdesa econòmica per les empreses. Per tant, vam abstenir perquè tampoc som responsables de com s'havia arribat a aquesta situació. En aquest sentit, nosaltres no ens vam fer responsables, no estàvem ni ens volem fer responsables en aquest sentit, però sí que vam veure positiu això, no? Lo mateix que la notícia que també vaig sentir durant l'estiu a través del seu portaveu i titular d'Hisenda, pues que també pues, s'havien pagat 1.330.000 euros fins a, en factures de proveïdors de l'1 de gener fins al 31 de juliol, aproximadament. El que passa que a mi me sobta una cosa, en el sentit de que està molt bé, vull dir, això ho considero positiu, això vol dir que l'Ajuntament té caixa, però la caixa ha vingut per l'IBI. Això, evidentment, este 50,8% de que han pagat per les nostres cases pues, ha donat aquesta injecció econòmica que han pogut fer front amb això, però en un preu que els galeros i galeres s'han ressentit bastant de les butxaques. Però també volia deixar ben clar una cosa, i això ho dic en autoritat, de que se va obviar una cosa que per a mi me preocupa molt perquè també estic al Consell Comarcal. I els companys meus de Convergència i Unió que estan aquí, però també estan en govern al Consell Comarcal, tenen que fer un esforç de que l'Ajuntament deu 1.077.000 euros a l'empresa Rebé que gestiona tots els residus. I és l'Ajuntament, en proporció dels habitants que tenim, que deu més. I això és un mal endèmic perquè aquesta quantitat és molt, molt important. És molt important. Jo, sincerament, crec que hi ha que fer un esforç perquè aquest deute se rebaixés fins a la meitat, com a mínim. Perquè ara han pagat, sí que van pagar uns 300 i pico mil euros durant el 2012, però ara es deu tot el 2011 i part del 2012. És a dir, tornarem a les mateixes xifres de quasi 1.500.000 d'euros. I això no es pot aguantar, perquè el Consell Comarcal, hi ha dues persones aquí que són govern al Consell Comarcal. I hi ha que fer un esforç de que comprometes a pagar unes bestretes que estan estipulades perquè nosaltres els rebuts ja els hem cobrat. Els rebuts del servei als vilatans de la Cala ja els han cobrat, que pujan en un padró aproximadament de 800.000 euros. Això vol dir que si tu no pagues allò, això t'ho gastes en un altre lloc, segur, perquè no pot estar, és una bola que es va fer més gran. Llavors jo demano un esforç perquè ells formen un govern al Consell Comarcal i aquí tenim responsabilitat de també pagar a proveïdors, en aquest cas organismes públics, com és el Rebé. I això se va obviar, i no s'hauria que obviar. És un sentit de responsabilitat com a Ajuntament i com a membres del govern que formem al Consell Comarcal.
Clar, en tot cas suposo que una mica és la responsabilitat del que governa a l'hora de pagar, de dir, bueno, aquí pago. Que dono liquiditat al carrer, al poble que, pues, com comentàveu, les empreses, les petits empresaris, els autònoms i tal, o, clar, en situacions així, a vegades, a lo millor no hi ha per a pagar tothom.
Sí, però el que no pot ser és que tu mantingues tingues un deute superior al 1.000.000 d'euros.
Bueno, és que l'any que ve, si no pagues...
Clar, és que ara no pagaran ja. I això arribarem a finals d'any que tornarem als índexs al 1.500.000 d'euros. Que és el poble de la comarca de Tarragona, que deu més diners. Tortosa va fer un gran esforç en rebaixar-ho, això. I això em sap greu en el sentit de que no és un sentit de crítica, sinó d'aclariment, de que l'Ametlla no té que ser la veu d'altres municipis que estan governant allí i que per aquest consorci ho porten els ajuntaments que tenen responsabilitat de govern. En aquest cas presideix l'alcalde de Xerta, però és que la Eva de l'Amo és la vicepresidenta i d'aquí dos anys serà ella i per tant, en quina situació es veurà? De que la cala surti en números rojos a la cua dels que devem més, no? No la cua, vull dir, al capdavant dels que devem més. Això és un tema que estic a solventar. Jo em vaig alegrar de que gràcies a la butxaca dels ciutadans de la Mella, a l'augment de l'IBI, s'hagi pogut pagar tots els proveïdors, però no poguéssim deixar un organisme públic que ens presta un servei que deve ser més de quantitat. Jo demano des d'aquí un esforç a l'Ajuntament de planificar millor el deute que tenim al consorci. És un reclam que ells ho saben, que els ho he dit, que hi hauria que fer aquest esforç. Ja ho dic aquí públicament perquè ja que va sortir això, doncs ja que dia també la part que no se correspon a pagar un deute que endèmicament ho portem des del 2011, eh? Devem tot el 2011 i part del 2012 fins ara.
Ja que estàveu parlant de la pujada de l'IBI, ja que enguany ha sigut una pujada bastant elevada, també suposo que com a suggerència a molts veïns de la Mella, ja que estem vivint situacions complicades, podria partir el preu de l'IBI en dos parts, una pagar-la a l'agost i l'altra potser pagar-la a finals d'any, així també a la butxaca del contribuent. L'esforç no és tan gran, tot i que a la finalitat acabes pagant el mateix, però no és el mateix pagar de cop fico 500 euros que 250 primer i 250 després. Això també és una proposta, a veure si de cara a l'any que ve, ojalà no l'IBI no estigui tan alt, que ho dubto, però de cara a l'any que ve, a veure si també ho poden fer-ho.
Molt bé, Marta, una bona precisió, perquè això ja ho hem parlat amb el regidor d'Hisenda, no? És a dir, que aquest estiu havien pagat, el que passa que no van poder fer-ho perquè els padrons i els rebuts ja estaven fets, no? I a més tothom ja ho tenia domiciliat, que per cert, hi ha molta gent va donar ordres a les caixes de no pagar-ho fins a l'últim moment, que és el 30 de novembre, que és en via voluntària, no?
30 d'agost.
No, 30 de novembre és via voluntària. És a dir, tu de l'1 d'agost fins al 30 de novembre tens temps de pagar, eh? I molta gent que tenia domiciliat se'n va sortir. Aquí hi havia que buscar un sistema. El senyor Montagut, que és el regidor d'Hisenda, n'han parlat d'aquest tema, han parlat també amb el servei de recaptació i també farem una proposta damunt de la taula de que almenys els que es vulguin acollir ho puguem fer en quatre fraccionaments, en dos o en tres, no? I això s'ha de fer durant el curs que ve, o sigui, el curs d'exercici 2013, no? I amb això també tenim pendent una reunió d'aquest tema per a poder parlar de quina forma ho fem i que la gent, doncs, bueno, pugui escollir aquest fraccionament. De totes maneres, també hi ha una proposta que també anirà a la via de l'augment de l'IBI, no? Jo vaig ser crític en el govern Rajoy de que, perquè clar, este 50% és un 37% per part de l'Ajuntament i un 13%, un 10 més l'IPC del valor catastral fet pel govern central, no? I vaig dir que això no tenia sentit quan els ajuntaments al mes d'octubre i novembre ja preparen les ordenances i els impostos, no? I llavors, clar, això va sortir a finals d'any i això trencava tot sistema de recaptatori de que un ajuntament havia escollit el tipus de gravamen que volia i això el que va fer és incrementar-ho a tots aquells municipis que no havien fet la revisió catastral abans del 2001. Cosa que és la meva, perquè l'última revisió catastral es va fer el 1998 quan jo era alcalde, no? I clar, ara tenen que tindre aquesta sensibilitat des que 10% afegit que era involuntari des del punt de vista polític, pues reduir-ho. Ja ho mirarem com...
Perquè, no, ah? Perquè això es va fer de manera ocasional només al 2012, el 2013 no té vigència ja, el 13% aquest?
No, això seguirà, si tu no baixes el tipus de gravament seguirà, perquè va quedar el 0,85, però la factura és el 0,90 i pico, perquè està gravat això. Llavors hi ha d'haver una voluntat política de dir, escolta, jo he recaudat un 50,8%, però la meva voluntat era recaudar un 37,09%. Per tant, tinc que ser honestos i rebaixar este 10%, i si no volen, nosaltres ho proposarem, és a dir, tenim que anar a un acord que això sigui així, perquè va ser involuntari, és a dir, l'Ajuntament i l'equip de govern no va voler pujar això, però el govern ho va imposar. Per tant, ara ha de ser conseqüent de que si vostès no volien, per l'any que ve ha de baixar este 10% de recaptació de l'IBI, que no estàveu forçats a aplicar-ho.
Alguna cosa més a nivell econòmic, a nivell de gestió del... Portem bé, molts mesos sense parlar-ne.
A veure, a mi un tema que bueno, el tema del Mercadona, per exemple, és un tema de l'ocupació, no? Del tema de la gent m'ha preguntat molt quan se farà la Mercadona, etc, etc. Jo vaig parlar amb el senyor Rubén perquè tens que anar directament a la mare, no? I també vaig parlar amb el tema amb l'alcalde, no? Perquè se va dir comentaris de carrer sense cap consistència de que no es faria a Vilamella i que es faria a l'Hospitalet, perquè a l'Hospitalet volen fer uno. Bé, jo vaig dir el que sabia, no? És a dir, quan vingui l'equip de govern, pues, aquí la setmana que ve, o el representant, pues, que ho aclari ell, no? Però és el que tinc a dir perquè ho sé, no? per boca d'ells. I és que hem tingut un problema de, amb aquell terreny pues, de la torre d'alta tensió, no? I això seria que soterrar. Ara, una vegada fet tot això, tot el procediment seguirà igual i, per tant, també, si la gent no ho sap, la construcció és de és d'obra prefabricada, mòduls prefabricats, i per tant la construcció pot durar 3 o 4 mesos com a molt. Llavors això, evidentment, pues, com a molt, el mes de maig pot ser una realitat. Però hi ha dos parts que a mi me preocupen molt, i jo vaig fer-ho saber l'altre dia a la comissió informativa. Què passarà amb el comerç local? Perquè a Mora també ho han fet. Mora té un Mercadona a les afores i el comerç local està desert. Llavors, aquí hi ha que mirar si l'agrupació comercial ASEMAR té un projecte o ha tingut contactes amb la regidoria de comerç per a veure quin impacte pot tindre això. Aquesta és una cosa que em preocupa i molt. I dos, la contractació de gent. Perquè hi haurà gent. Quin sistema transparent faran perquè la gent que pugui treballar allí sigui transparent i no sigui en favoritismes polítics. Per això em preocupa moltíssim. Perquè si entrem en aquesta dinàmica anem malament. Aquí hi ha molta gent que està fotuda de veritat i crec que tindrà una preferència, a part de les seves aptituds que pugui tindre, de tindre una opció a entrar allí. No per favoritismes polítics. Estic parlant en hipòtesis. Per tant, volem que al moment determinat, quan se faci la borsa de treball que allí pugui entrar, evidentment l'empresa té que dir la seva cosa, demanem l'absoluta transparència en quant a les persones aptes i en situació socioeconòmiques que puguin entrar allí. Això serem molt curosos a l'hora d'establir aquest mecanisme empresa privada, llocs de treball.
Clar, suposo que la gent quan hi ha necessitat pregunta i d'aquí una mica l'interès pel tema del Mercadona, no? Tot i que és un tema privat, és que la gent volia informació, ho ve aturat.
En el temps que estem vivint ara, això és una pràctica per a mi mal utilitzada. En el temps que estem vivint ara, i per desgràcia encara l'estem vivint, estic a mirar objectivament els recursos de les persones que s'apuntaran per a poder accedir allí. Després l'empresa decidirà si és apte o no és apte, perquè això passa per aquí. Però el que no pot ser és que hi haguen a la borsa d'atur persones que m'ho han dit a Telecentre que tenen demanat una feina de fa més de 2 anys i que altres persones han pogut passar per davant d'ell i ell no ha pogut ni ha sigut ni cridat per a poder tindre una oportunitat d'entrar a un lloc de treball. Això jo, del nostre grup, no ho tolerarem. Primer són les persones editades i la finalitat política que s'ho deixen per un altre costat. Això serem curosos i demanarem i exigirem quin sistema s'establirà i per tant demanem una comissió de bona conducta en aquest sentit, perquè estem parlant de 30 o 40 persones, que no és poc. I això donarà un aspecte, donarà un plus, també pot donar un negatiu, perquè se pot desestratitzar en certa manera el d'aquí, però de moment estem mirant la part positiva, no? I amb això serem curosos i exigents de que l'equip de govern faci una borsa de la gent que anirà a treballar allí, l'empresa després decidirà si és apte o no, perquè hi ha entrevistes i tal, però que no sigui d'una forma unilateral i partidista en aquest sentit. Aquí hem de fer tots pinya perquè les persones necessitades i aptes puguin tindre i gaudir d'una oportunitat de treball. Amb això serem molt curosos i molt exigents.
Bueno, és una oferta de treball que en els temps que corren pues, és important per un municipi, no?
Sí.
Són 30 o 40 famílies que...
Però...
Famílies, ja no persones.
Dono aquest indici, que siguin persones que l'empresa ja decidirà que, però persones que tinguin, sobretot, la seva situació social i econòmica en situació baixa o de hi ha persones que aquí treballen, que són assistentes socials, que també us poden donar un camí a dir quines persones estan en situació de risc.
Més coses, regidor, que vulgui...
Bé, home, també hi ha hagut un tema que ha sigut, per a mi, que ha sigut el menjador escolar, ha hagut un tema que també ha sigut capdalt amb aquest tema, vull dir, és a dir que... jo ho he seguit des de la premsa local, en fi, hi ha hagut un nou horari que se va presentar al Departament d'Ensenyament amb un projecte, m'han dit que molt fet, molt detallat, i això, clar, va ser a final de juny, potser això hauria que dir-ho abans perquè l'empresa prengués alguna, però bueno, tampoc sabien, en aquest cas l'escola tampoc sabia, la direcció de l'escola tampoc sabia si li podien coincidir o no.
Van tancar el curs sense saber què, pensant
que
l'horari
són coses que, no que això pot passar, eh? I a altres instituts també ha passat, perquè l'institut sí que hi ha el 70% d'instituts que s'ha donat, però aquí a Catalunya hi ha 8 escoles de primària que s'ha donat este horari, en sentit de que serà una prova, no? De
com serà una prova pilot, no?
Això ha sigut un enrenou, jo no entro en detalls ara, però que ha hagut doncs, un cert malestar i una certa diguéssim polèmica, i l'altre és el transport escolar, que ara ja no és gratuït pels que estan desplaçats. Bé, això, quan jo vaig ser alcalde el 96 van dir que això era tot gratuït i es van mantindre durant molts anys, inclús els socialistes ja el volien treure-ho per quan això, però clar, la normativa és antiquada, està desfasada, i això ho té que fer el govern central, i és que s'hauria d'aplicar per distància. Això s'hauria de canviar.
Clar, és que és una norma incongruent, no?
Bueno, o incoherent. S'ha de canviar i fer-ho per distància, perquè tu pots estar al municipi però hi ha gent que està molt, molt distant, no? Llavors aquí doncs, ara m'han dit que al final quedaran per 60 euros aproximadament per cada...
A l'any.
I que, bueno, ja deixa ser gratuït. El que passa és que em falta saber un petit fleco, un fleco que no puc dir-ho ara perquè no tinc la informació, i jo quan no tinc la informació no puc opinar. Però aquí hi ha que fer molta pedagogia. A veure, una persona que lliurement ha decidit viure a l'extraradi té uns inconvenients i molts avantatges, no? Quan s'ha pogut pagar tots plegats, tots els catalans han pogut pagar això, doncs benvingut sigui. Però ara hi ha un moment que no hi ha diners. I això també ho tingui dit des del Consell Comarcal, que també hem aprovat això, no? I per tant, en sentit de responsabilitat. I per tant, s'ha de fer tota la pedagogia de que això no pot ser. Hi ha coses que no podem gaudir d'uns certs privilegis, uns privilegis adquirits pel temps, però racionalment no poden ser. El que hem de fer és canviar aquesta llei, i el patrimoni, però la responsabilitat de canviar aquesta llei és el govern central, no? Que a més de fer-ho tal com s'ho feia ara, però si faig per distància. També va crear una miqueta d'enrenou, però bueno, en totes maneres s'ha fet tota la pedagogia possible perquè entenguin que això ja no és així, perquè no hi ha més recursos que els que hi ha, no? És un tema que vull comentar perquè també ha sigut una actualitat.
Clar, perquè ara la normativa contempla que quan el trajecte està dins del mateix municipi, no compta, en canvi moltes vegades quan no és el mateix municipi, a vegades de poble a poble estan més a prop que no d'urbanització.
Se tindria que canviar el criteri, que és per distància. I això tindria que prevaleixer sobre el sistema que hi ha ara. Però bé, això tindria un procés que ja veurem com queda. I això també ha sigut una novetat, perquè comprenc el malestar que ha hagut entre gent que ha estat allà, però bé, que des de la responsabilitat que jo tinc també del Consell Comarcal i amb això... ho tinc a dir-ho perquè no tinc a amagar baix el cap de les ales, bueno, s'ha intentat reduir, que en un principi eren de 129 euros 130
estem parlant de quantitats a l'any,
a l'any, 60 euros, no?
Són 6 euros al mes,
en fi, gratis tot no pot ser, i quan la situació pues, no t'obliga que tot sigui gratuït, perquè també una cosa que ens hem d'acostumbrar, i hem tingut mals endèmics passats que la gent ens ha acostumat a que tot sigui gratis, i això no pot ser en el temps de la bonança i en el temps de l'escassès, no? A vegades els polítics han acostumat malament a la gent, i això a vegades se paga, i això s'ha de fer molta pedagogia en aquest sentit. El que passa que a vegades ara en aquesta situació és molt difícil perquè la gent pensa més per l'estómac que pel cap, per la situació que està vivint.
Anem a un altre tema destacat que acapara portades i espais informatius, que és el tema de la independència. El passat divendres, en un ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, es va proclamar Territori Lliure Català, es va posar a aprovació, pues una moció en, bueno, que també s'havia passat aprovació i s'ha passat, entenc, a d'altres localitats, on pues, s'optava per esta posició. Un resultat que va donar l'aprovació de la moció que presentaven conjuntament Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió amb els vots d'aquestes dues formacions polítiques, i que també es va aprovar amb dues abstencions del Partit Popular, un vot en contra del Partit Popular i el vot en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya. Raonim o raonim-me el vot de, del Partit Popular, que bueno, va trencar la disciplina de vot i, per dir-ho, i parlant clar, no és habitual que regidors o regidores del Partit Popular s'abstinguin en aquest tema.
Bé, després la Marta parlarà per la seva part, perquè jo no vaig ser el Partit Popular, ja vaig dir abans del ple que era un vot individual, era particular. Allí va votar Joan Font, perdó, va votar la Gemma Margalef, la Marta Font i Joan Font.
Clar, però això...
És així. I qui no ho pugui entendre, doncs que no ho entengui. És així i ho hem fet sempre així. Aquí, en història democràtica, ja s'han presentat dos mocions de, del dret a l'autodeterminació. I nosaltres, quan governàvem, érem govern aquí, vam donar llibertat de vot a tot l'equip de govern que era del Partit Popular. I, per tant, vam votar, doncs, la majoria em recordo que va votar que sí, perquè el dret és, forma part d'una nació, de tindre aquest dret a decidir, i, per tant, no, per nosaltres no ens ve de nou, això. I vam dir que en qüestions identitaris preserva més la persona que el partit per damunt de tot, no? I aquesta va ser la llibertat de vot. O sigui, no va ser el Partit Popular, sinó que la gent que integra el Partit Popular de Catalunya a nivell municipal va decidir que cada individu que estava allí tingués un vot individual. Individual i intransferible, en aquest sentit. Les meves companyes van votar una abstenció i jo vaig raonar un vot més en el cap que en l'estómac. En el cap, perquè jo sempre respectaré. Jo no la comparteixo, la independència en si, perquè... i menys en aquests moments, aquest va ser el meu raonament, i tampoc vull sentir dir que hi ha un expoli. Quan un expoli, vaig fer una explicació literal que vol dir expoli, expoli vol dir robar, així de clar. O sigui, el govern espanyol ens ha robat, però si ens ha robat, tots els governs espanyols, tots els governs de la Generalitat ho han acceptat, perquè la LOFCA va ser aprovada al seu moment i tots els governs de la Generalitat, de Convergència i Unió, la majoria d'ells, i el tripartit han fet aquest joc. I cada vegada s'ha anat millorant el finançament de Catalunya. Ara bé, que han dit prou, home, aquest expoli doncs, té que ser compartit. Té que ser compartit. Té que ser compartit. Per tant, no m'agrada que es digui, que m'agrada que diguin dèficit fiscal, perquè hi és, existeix, però expoli no. Perquè si aquells ens volen robar, tu t'has deixat robar. I per tant, no sé qui és més tonto, el que es deixa robar el que roba. I això és allò que diem, aquella expressió que diu el senyor Pujol, l'expresident de la Generalitat, peix al cove, no? Peix al cove. Majestic, l'any 96, el millor finançament, peix al cove. El 2001, majoria absoluta del PP, i trau el millor finançament possible perquè tenien capacitat recaptatòria, no? Fins al 50% d'alguns impostos. Peix al cove. Escolti.
Ja juguem a la puta i a la Ramoneta.
Ja juguem a la puta i a la Ramoneta. Tenim que ser seriosos. És a dir, jo no estic d'acord que hi hagi un dèficit fiscal tan important com el que hi ha, no estic d'acord, però que es digui espoli, no. Perquè és un espoli compartit.
I consentit.
I consentit. Que això són jocs polítics que jo no me'n passo, perquè penso no cap. Que Catalunya necessita un millor finançament, evidentment, canviem les lleis. Escolta, el que governa té que fer complir les lleis. I si no li agraden, que les canvia. Així de clar, canviem-les. La LOFCA s'acaba el 2013. S'acaba, perquè és un procés de 5 anys. Pues parlem-ne, raonem-ne i que totes les comunitats autònomes pues, ho puguin fer. Uns poden anar pel pacte fiscal pel basc, que per cert, ja vaig dir a la meva intervenció que el Rajoy se va equivocar. Per mi es va equivocar. Perquè en tota una manifestació...
Es va equivocar a on? A la trobada amb el president
Mas. No, en el plantejament el senyor Mas se va equivocar. Jo no sé per què tenen tants assessors, però es va equivocar. Tu al senyor Mas no li pots dir un no rotund, havent una manifestació que va sortir 1,5 milió de persones aproximadament, i que allà hi ha un caldo de cultiu independentista. Aquí li va faltar, bueno, li va sobrar miopia política. Tu, el senyor, vas decidir, escolta, jo comprenc l'actitud de Catalunya, ha tingut una mala gestió, perquè això és veritat, no oblidéssim una mala gestió detrás, no podem tapar totes les vergonyes, com jo he tingut, el senyor Rajoy ha tingut també una mala gestió del govern socialista, per això estem on estem. Ara no és moment, perquè la crisi és el prioritari que hem de sortir. Jo l'estic ajudant a vostè, perquè està ajudant, i diré una cosa que al seu moment ja ho diré,
mútuament,
s'estan ajudant, perquè les nòmines dels funcionaris des de l'1 de gener d'enguany les està transferint el govern central, perquè la Generalitat no té per pagar nòmines, i li està fet donant tipus bestreta pel que li deu, i avui se n'ha anat el senyor Mas, en la conferència que ha hagut d'anar, se n'ha anat en mil milions d'euros, que ja van entrar 400 ahir, i 500 i pico, 90, que li entraran per poder fer front als bons patriòtics, que el venciment se'ls acaba. Per tant, les coses tinc que dir-les pel seu cos. Una cosa, jo respecto la independència, però també tinc que dir que el govern Rajoy, en tota la seva miopia en aquest aspecte, pues està ajudant a Catalunya el que pot, perquè allí tampoc no hi ha diners. És que no hi ha diners. Tenim, mira, el pressupost de l'any que ve, el 2013, sap com pagarem d'interessos al pressupost general de l'Estat? 40.000 milions d'euros Espanya pagarà d'interessos, només d'interessos. Clar, surt un pressupost que no agrada a ningú. Que no agrada a ningú. Les inversions han baixat, a Catalunya han baixat, però és que altres comunitats autònomes del Partit Popular encara hi han baixat més. No solament a Catalunya, sinó a altres del Partit Popular també han baixat més que a Catalunya. Aviam, hem de ser racionals, respecto a la independència, moltíssim. Jo crec que aquí hi ha un partit que sempre ha decidit per la independència, però crec que en aquests moments, per degut a la massiva manifestació projectada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, els partits polítics s'han vist desbordats, així de clar, anaven detrás, no anaven davant, anaven detrás, i s'han vist desbordats. I Mas què ha fet? Pues el senyor Mas, que ha fet? Pues, bueno, m'han desbordat i tinc que canviar el panorama. Pues estic obligat, però ho fa en convenciment? La pregunta és si ho fa en convenciment.
Home, en tot cas, va haver un anunci que no s'esperava ningú, que era quan ho aconseguiré plegaré.
No, tinc que anar en convenciment, perquè a mi les mitges paraules no m'agraden. En convenciment de dir, la pancarta dia Catalunya, estat d'Europa.
Nou estat d'Europa.
Nou estat d'Europa, no? Aquesta és la pancarta que hi havia. Uns anaven pel pacte fiscal, no sé què, tonteries. Si ell fa cas d'esta massiva manifestació, no pot anar en soberania per aquí, en soberania per allà, té que parlar pel seu nom, independència. Ja veurem el seu programa electoral que pots anar.
Molts independentistes no creuen en el pacte fiscal, només creuen en la independència.
Exacte. I per tant, ja veurem que com el partit de Convergència i Unió, pues quin programa presenta, no? Si va amb viges malles o si es declara pues, el que la manifestació li va demanar al senyor Mas. Inclús t'hi diré que del no del Rajoy, per a mi, fet amb miopia total, pues, com va arribar a Catalunya, pues, va entrar com més aviat alliberat de que el senyor Rajoy li digués, escolta, podem parlar-ne? Ni podem parlar. Això era un tiro polític contra el senyor Mas, no? O sigui, encara li va fer un favor, no? De vindre d'una derrota del que volia, que era el seu programa estrella d'aquesta legislatura, a rebre allí a 4.000 persones que el senyor Mas és el salvador de Catalunya.
En tot cas, dona la raó a molta gent que l'altre dia llegia unes declaracions d'un diputat d'Esquerra Republicana que deia que el Partit Popular és un viver de fer independentistes.
Sí, sí, jo no ho nego, això, perquè ja hi ha una miopia tal. Hi ha una miopia tal des de la perifèria de l'estat espanyol, la Madrid, que és total, és a dir, això és així de clar. Ara, aquí també hi ha, cuidado, també hi ha un cés de victimisme, perquè ja no se'n parla del desfalc que van fer el tripartit, de que hi ha 45.000 milions d'euros de deute. Algú tenim que dir d'aquí també, ja no se'n parla d'això. Ara això és a les eleccions, buscar la majoria absoluta, que Mas segurament ho aconseguirà, però tindrà un repte davant impressionant. Impressionant. Perquè estem parlant d'una crisi econòmica que hi ha una fanyada per poder-se'n sortir. L'any que ve que ara creixerà, serà estrenament recessió, no serà positiu, serà negatiu. L'any que ve, el 2013, la crisi de l'euro amb una Alemanya forta, en retallada, que s'equivoca, la crisi no solament s'arrega en retallades, s'enfonsa més la moral i l'economia d'un país, per tant, Alemanya és el que marca el bacallà, que això, jo per mi ho discuteixo, perquè no és correcte això, i tercera, una crisi institucional territorial. Si en tot aquest conglomerat, això és una bomba en sentit no bèl·lica, però una bomba de convivència, i la gent està que se'n surt. Crec, per això dia que la independència no era el moment. Havia que fer un esforç per aquells que la demanen de deixar aparcat aquest tema i buscar, primer, objectiu, sortim-nos de la crisi, el pacte fiscal era el 2013, doncs fem-ho en etapes, ara, anar cap a la independència, crec que seria... Doncs, bueno,
tot... I no creu que és producte de tot això? De que
sí, clar,
quan un té la panxa plena...
Ja vaig dir que...
No li importa que el del costat la tingui més plena?
No, una crisi així, això, no, a part del Partit Popular que pot inflar més, la crisi també ho fa, no? Perquè es pensa que això solventaran. El que passa és que ha d'explicar què és el que costa una independència, no? El cost econòmic i polític, que hasta aquí ningú ha parlat, però anem per parts, no? Primer hi ha unes eleccions, el 25 de novembre, i cada partit se posicionarà pues, com un plebiscit a lo que són la independència o no la independència. I crec que això és deixar de costat els problemes reals de la gent. Jo només diré una cosa, Catalunya té més de 700.000 parats, més de 700.000 parats, ara ha tornat a pujar l'atur. Possiblement que poguéssim arribar a finals d'any al 23 o al 24% de la població activa. I Catalunya ha pujat 150.000 o 135.000. Home, era el govern dels millors, senyor Mas, vostè va dir que era el govern dels millors i s'ha vist incapaç, independentment de lo que ha pogut passar des de l'11 de setembre cap aquí, vostè s'ha vist incapaç de poder solventar. Ha fet retallades i criticava el senyor Rajoy durant els primers mesos que va prendre possessió que no feia res. Ha fet les retallades i ara també se critica perquè fa retallades que em perjudiquen a mi en quant a inversions. Però vostè l'està ajudant en el que pot, perquè en els números ja us demostraré com féssim el debat dels partits. A mi m'han aviat i a mi que em neguin que això no és veritat. 11.000 milions d'euros el govern central ha donat a Catalunya més del que li tocaven per ajudar-los. Això ningú m'ho pot desmentir perquè són fonts verdaderes. Ara, d'aquí demana la independència, això és una altra cosa. Per tant, és un camí, per això el meu vot va ser que no, que ara no és el moment de debatre amb això. Perquè la crisi està... És la crisi econòmica, els 700.000 parats que hi ha a Catalunya, els 4 milions, quasi els 5 milions que hi ha a tota Espanya, això és la prioritat. I sobretot reactivar l'economia espanyola, que és molt difícil, molt difícil. Anem per parts, el dèficit té que baixar, crec que hauria de tindre més flexibilitat a Alemanya, en aquest sentit, que és el que posa el bacallà damunt. Per què? I em diuen, i perquè Alemanya què té que veure? Pues home, els alemans tenen que veure perquè són els que paguen, i el que paga mana. Ara, no pot ser això, no pot ser això, que la crisi se solventa només en retallats, ja que baixa el dèficit, però en vez de fer un dos anys, fem un tres o quatre anys, més flexibilitat amb això el dèficit. I el tema de la crisi financera dels bancs, doncs, bueno, doncs aquest rescat és inevitable, perquè si no hi ha finançament a les empreses grans i petites i mitjanes, doncs no hi ha activitat econòmica.
Marta, posicionament...
Jo em vaig abstindre. Agraeixo també que em dones llibertat de vot, perquè si hagués votat que no hagués anat en contra dels meus principis, d'això també dono les gràcies des d'aquí. I jo penso que Catalunya necessita un millor tracte fiscal d'una manera descarada. Crec, ja ho vaig dir quan vaig argumentar la meva posició, jo crec en l'autodeterminació i crec que abans de demanar la independència s'han de fer alguns passos previs amb molt de diàleg, amb molt de cuidado i sobretot amb molt de respecte. No passar fronteres d'il·legalitats en referèndums que no són vist, fets de manera legal. Jo crec que les normes del joc estan per a complir-se, tant si mos agraden com si no mos agraden.
Però es poden canviar.
Sí, sí, a partir del diàleg, d'assentar-nos a parlar, canviar-les perquè tothom sortíssim...
Fixa't, Marta, que els socialistes ja no parlen de sistema autonòmic, sinó que parlen ja de sistema federal.
Ja fa 4 dies, això,
Hi ha hagut un gir. El que em preocupa és que hi hagi gent que sigui inamovible, m'entens? Això és el que em preocupa. Perquè a part qui toqui,
bueno, no. Jo crec que hi ha independentistes de cor i ànima, i han que ho són, per conveniència.
I de butxaca, ja està.
Això és així, ha passat sempre. I a mi m'agradaria que el president Mas, per almenys, se posicionés amb el que vol fer amb el país. 1,5 milió de persones al carrer significa que alguna cosa no va bé. eleccions, perfecte, però definisca...
Jo dic que a Madrid pareix que no, no han fet cas de 1,5 milions de persones.
Mai cas, quasi mai. Tampoc no és res nou. 1,5 milions de persones al carrer és símbol de que hi ha coses que aquí no van bé.
És un símptoma, clar, sí, sí.
Ràbia, digui-li el que vulguis. Ha convocat unes eleccions, primer em va sobtar, després potser és una bona solució, sobretot per a ell, però a mi ahir que el vaig escoltar, que va fer una entrevista o amb ell sol, no vaig sentir independència per cap banda, ni vaig sentir que es posicionés amb absolutament res. A mi m'agradaria que el president
actual...
Jo tinc una curiositat, i de manera molt breu, del partit els han dit alguna cosa vostès?
No. A mi em coneixen de fa molts anys, i quan ja vaig votar, fixa't tu que ara me'n vaig a l'any 96 o 97, no me'n recordo, ha sortit tots els diaris, a tots els diaris, eh?
És que ara estos dies ha sortit un altre excompany de vostè del PP, Josep Curto, també demanant, que tampoc està a la primera línia, bueno, però també en la línia més propera a la Marta,
sí,
que no ha...
Però tinc que puntualitzar, perquè el Josep Curto el coneixo molt. És de pensament o de frustració? El que diu.
Jo crec que...
Perquè hi ha polítics, que l'altre dia el senyor, i aprofito, el senyor Montagut, va trobar poc ètic que fes una rèplica en la seva intervenció quan tenia que fer una explicació de vot. Va nombrar a Manuel Milán Mestre, no? Un tertulià.
Milán Mestre, sí.
Home, no em refereixo, perquè este va ser diputat al Parlament de Catalunya del PP, i com que no li van renovar el partit, allò, va ser una persona que va quedar, pues, decebut, i a partir d'aquí va començar a llançar tota, i per l'expressió, tota la merda que podia, no? Per tant, d'estos polítics que han fet la seva funció, jo tinc molt de respecte a Curto, que ho faguen per raons que no serien renovat, perquè no s'han pogut jubilar quan li tocava, pues, la veritat, era del sector d'Aliança Popular, no? Amb això t'ho dic tot, Alba de Cascos, Isabel Tocino, anant fent, eh? Vull dir que agafes de canvi radical.
Per això surt als diaris, quan ell opina d'aquestes maneres.
No m'ho crec, no m'ho crec. No m'ho crec, sincerament, no m'ho crec. I l'aprecio molt i el respecto molt, però no m'ho crec. Era de l'ala dura de l'Aliança Popular. Una persona es pot transformar tant, pot evolucionar, però transformar tant, no. Nosaltres som els mateixos.
Hem d'anar acabant.
Sí, els mateixos. Mai me van trucar. Va sortir La Vanguardia, va sortir El Periódico, l'alcalde de l'Ametlla, amb majoria absoluta del PP, ha votat a favor. Ningú em va trucar, perquè saben com sóc. I, per tant, amb això, menys encara. Creiem, nosaltres sempre ens han guiat que per damunt de la ideologia política que pugui de cada un estan els sentiments i el racionament. I, per tant, aquesta llibertat d'expressió al nostre grup municipal no tenim.
Doncs, pues bueno, hem d'acabar. Alguna cosa més? Senyor Font, senyora Font, alguna cosa més? No? Doncs pues ho deixem aquí i hasta el pròxim programa.
Moltes gràcies.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.